Revolució 4.0. El talent emprenedor i digital amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Bona nit de diumenge. Benvinguts al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb un pensament del conegut sociòleg Manuel Castells. Internet facilita extraordinàriament l'autoorganització de les persones que són crítiques amb els governs. El ciutadà té la seva autonomia. Els governs detesten internet, tenen por de la xarxa perquè internet és la llibertat. Els governs, que són poc democràtics, i reaccionen de manera negativa. En canvi, per als joves és fonamental. Tots els joves del món defensarien la llibertat mundial. A internet obrim el Revolució 4.0. I avui volem parlar del poder de la comunicació digital. Quico Sallés, Eduard Voltes i Jordi Borràs, tres periodistes molt actius a xarxes socials, debatran si la xarxa ha permès del tot el debat no controlat pels governs, el debat ideològic horitzontal, i si ha estat imprescindible en l'actual procés català. I també coneixerem avui una iniciativa molt original, un productor de Vic que fuig de la publicitat tradicional, implica influencers i consumidors per promocionar-se. A més, sabrem com uns emprenedors volen canviar del tot el concepte de les agències de viatge i acabarem descobrint el programa d'avui com la robòtica està entrant amb molta potència a les aules. Ara sí, comencem a revolucionar-nos! El sociòleg Manuel Castells afirma que internet és molt més que una tecnologia, és un mitjà de comunicació, d'interacció i d'organització social. Diu que té poder social, econòmic i polític. Afirma que internet és el motor industrial, com ho ha estat, atenció, el motor elèctric, i diu que avui en dia és el centre de la comunicació i la informació. Quico Sallés, del Món, Eduard Voltes, editor i professor de periodisme de Blanquerna, i Jordi Borràs, del Món. Benvinguts tots tres al Revolució 4.0. Què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Molt contents.
Sou una mica al social media català. Sou persones que esteu a la xarxa, periodistes, que opineu, que teniu molts seguidors. I primer us volia preguntar als tres si esteu d'acord amb això, amb aquestes reflexions que deia el sociòleg Manuel Castells. Internet és tan potent, internet canvia moltes coses i està afectant i ha canviat molt el procés català, Eduard?
Sí, home, i tant. Del fragment que has llegit em quedaria amb la idea de la horitzontalitat. Fa uns anys, abans que tot això esclatés, que les xarxes socials fossin tan rellevants, la comunicació era realment molt vertical. És a dir, jo podia estar llegint l'editorial de diari, diguéssim, a l'atzar, La Vanguardia, i el meu veí està llegint exactament el mateix editorial, que està dient coses clarament qüestionables, però entre el meu veí i jo no parlàvem. I, per tant, l'única veritat, la direcció de la informació era vertical. Sí. Ara no, ara el meu veí i jo parlem. Sense necessitat de trobar-nos a l'ascensor, podem parlar a través de Facebook o de Twitter o de WhatsApp, que ara ens comuniquem molt per WhatsApp. I, per tant, podem dir-nos, escolta'm, oi que aquesta editorial està dient mentides? Oi que això no és així?
Clar. Jordi, en el teu cas, internet, com ha canviat i com ha fet que passés el que passés en el procés català, diries?
Jo crec que no s'entén part de l'èxit d'aquest procés sense les xarxes socials, sense internet, sense les noves tecnologies, per la capacitat de mobilització que aporten aquestes eines. No només de mobilització, sinó de coneixement, d'una informació que els mitjans tradicionals, i aquí entrem en un altre element, no?, que és el factor de com ha canviat el periodisme a xarxes socials i internet mateixa, tot això són factors que afecten radicalment al procés independentista català. És a dir, si abans teníem una premsa en paper tradicional, amb una sèrie de capçaleres molt concretes, i on tot costava molt que es mogués, avui en dia jo cada matí obro 10 diaris diferents, m'explico? I puc informar-me transversalment, també. No? Que de vegades no és tan fàcil, potser, com abans, informar-se, perquè has de fer molta més comparativa, però tens una capacitat d'absorbir informació molt gran.
Quico Sellers, estàs d'acord amb els teus companys?
Absolutament. De fet, sense el procés no s'entén sense la trama del que són les xarxes socials i del que és internet, per descomptat.
Trama, eh? Tu ja li dius trama a xarxes socials.
Sí, és una trama, perquè és una revolta que entramat, que genera una sèrie de mòduls que els uns als altres estem hiperconnectats, a vegades sense saber-ho i sense ser prou conscients, i en canvi compartim aquesta informació, la critiquem, la afinem, la millorem, la digerim, la contrastem d'una manera general i generosa, cosa que abans no es podia fer, com apuntava en Voltes. La informació era molt vertical. Era informació, jo, que decidia el director d'un diari, un cap de redacció d'un diari. Uh-huh. Això ja ha acabat. I, de fet, hi ha exemples molt concrets que fins i tot podríem dir que han estat, allò, almenys personalment, com un projecte, com una visió, com aquell que cau del cavall, i ho veu. Són dos figures que es donen la importància del com ha canviat el periodisme, com ha canviat el procés i com ha canviat la manera d'explicar la política a través d'internet. Una d'elles, jo recordo, fa cosa de 5 anys aproximadament, un indult a diversos dirigents d'ex-Unió Democràtica de Catalunya, per exemple. I això hagués passat, aquest indult, a tot estira, sí, com un breu amb un diari de paper, etc. I en canvi això es va abocar a les xarxes fins que van haver de fer marxar enrere amb aquestes coses, no? Vull dir, són exemples molt clars de com ha influït i com ha canviat la qüestió.
El poder de la xarxa social. Ara us vull fer unes preguntes que us demano que sigueu, contesteu de forma breu, després seguim el debat. Quina xarxa és la més útil per fer córrer informació aquests dies? Eduard.
WhatsApp.
Jordi.
Twitter.
Jo apostaria pel Twitter, també.
Vivim des de fa temps aquesta comunicació horitzontal. Els mitjans de comunicació tradicionals tenen els dies comptats davant la força de les xarxes i el que diuen certs influencers amb molta repercussió?
Ostres, els mitjans de comunicació tenen els dies comptats. No, els mitjans de comunicació...
I li dic amb un editor, eh?
No, els mitjans de comunicació que ho facin bé no tenen els dies comptats.
Jo crec que si s'adapten a la situació, en lloc d'intentar que la situació s'adapti amb ells, sobreviuran i creixeran. No? En lloc d'entendre Twitter, per exemple, com un enemic, perquè va molt més ràpid que tu, fes-te el teu.
Quico?
Sí, jo crec que no és incompatible l'existència de tots dos, inclús es poden retroalimentar. L'únic que hem de ser conscients, que la gran majoria de gent o el gran consumidor d'informació, almenys quan fas, no pretén fer un anàlisi sociodemogràfic, però sí que és veritat que quan parles amb els teus entorns més immediats, que estan allunyats a vegades de la bombolla que pot suposar endogàmica, fins i tot a vegades del món de la política i del periodisme, diuen, això ho he llegit, on ho has llegit, això? I diuen a Facebook, o he vist un tuit. Ja no et diuen ni el nom del diari.
Absolutament.
M'entens? Això és així.
Els lectors ja no són dels mitjans.
Exacte.
Tu estàs, si preguntes a una persona al final del dia on ha llegit una determinada informació, i el més probable és que et respongui a Facebook o a WhatsApp o a Twitter. No et dirà, perquè no sap la capçalera que ha llegit, perquè n'ha llegit 25 de diferents durant el dia i per tant no té massa clar. Jo això sempre en el mitjà que edito sempre ho intento transmetre a la redacció. Els lectors, els nostres lectors són només els que tenen a la pestanya de favorits el nom, el nostre mitjà, i van a veure què diem nosaltres. Els altres no són nostres. Els altres ens han vist passar i potser han clicat. És diferent.
Per exemple, si parlem de les imatges de la repressió policial de l'1 d'octubre, que van arribar a polítics europeus, a tots els mitjans de comunicació, a tothom, vaja, sense les xarxes creieu que estaríem parlant d'una repercussió molt menor o que s'hauria explicat de forma diferent en els mitjans internacionals? Creieu?
Sens dubte no hauria estat el mateix. Et posaré un exemple. Jo el mateix dia 1, un periodista d'un mitjà, d'un rotatiu editat a Madrid, diguem-ho així, em va dir que...
Pots dir-ho, eh? Sí.
No diré noms perquè sempre procuro protegir les fonts, però
sí,
aquell dia vaig saber que dos rotatius editats a Madrid, no n'hi ha gaires, per tant ens els podem imaginar, anaven empotrats amb policia de paisà i els van portar on es van fer doncs, algunes accions, no? Accions amb molta cura, també s'ha de dir, és a dir, que també van filtrar la informació, van publicar el que els hi va donar la gana. Només cal veure quines imatges va ensenyar la televisió espanyola aquell dia. Si totes aquestes imatges de brutalitat policial que s'han publicat a les xarxes haguessin passat fa 15 anys, pràcticament ningú tenia un mòbil a la butxaca o un mòbil en càmera. Avui en dia la capacitat de difondre informació i d'enregistrar-la és immensa.
Tan clar com que les hòsties del Col·legi Verd de Girona, per posar el primer cas que em ve al cap, les haguessin sabut les 2.000 persones que les van veure en directe.
A més,
i ningú més. I no, gràcies a les xarxes les vam veure 500.000 de persones, 1.000.000, 3 milions de persones.
Un detall, eh? Jo aquell dia vaig estar a 4 col·legis i vaig arribar a l'últim que ja havia arribat llets, no? Que ja hi havien hagut hòsties, vaig arribar tard. Si no haguessin existit els mòbils ni les xarxes, el 90% dels casos d'abús policial no s'haguessin pogut enregistrar.
Clar. Per tant, Quico, aquella frase de ho posa al diari o ho diu la tele perd molta força amb les xarxes, no? Serien frases del segle XX, ja, eh?
I tant, ara ho diu, he rebut un WhatsApp que m'ho explica, això, i és així. I, en certa manera, també això ha generat una mena de consciència social per part del públic consumidor. I és que aquesta famosa paraula que s'utilitza ara d'empoderament, la gent s'ha empoderat, també. La propietat d'un telèfon mòbil, d'un número, d'un terminal d'internet, etc., i que tu puguis fer generar continguts informatius i que arribin fins i tot a determinades persones, això ha donat un senyal de propietat a la ciutadania, jo crec que molt important.
Quico Sallés, 49.000 seguidors a Twitter. Jordi Borràs té 74.000 seguidors. Eduard Voltes en té 38.000. Ara segur que ja estan pujant. A l'hora d'escriure, doncs, una frase, una informació, una opinió, penseu vosaltres en la repercussió que pot tenir la difusió, és a dir, a part d'informar, també el Jordi, en el seu cas, tu denúncies també moltes coses. Per tant, tu quan penges ho fas per la teva feina, perquè treballes un diari, però també per denunciar, que aquesta denúncia arribi a molta més gent, no?
Sí, jo crec que Twitter o Facebook, en altres casos n'hi ha que els agrada més, és una eina molt útil, que també pot ser una eina de doble tall, eh? És a dir, jo cada cop que penjo un tuit, cada cop me'l penso més, perquè pot tenir una repercussió que després això pot ser un boomerang que va en contra teva, si no has contestat per una notícia, si estàs dient una cosa de la qual no calcules bé les conseqüències que pot tenir. És a dir, cada cop m'espero més, conto fins a 10 i penso les conseqüències.
Perquè tens 1.000 o 2.000 retuits, que això quan ho mires després, quanta gent impactes, ho saps aproximadament?
Una
notícia
borrada,
teva? Més no o menys, 300.000.
No sé.
És que saps que hi ha una manera de mirar-ho,
sí,
eh?
Sí, sí, amb aquestes dues setmanes hi ha hagut un increment, no t'exagero, potser de 20.000 seguidors nous, eh? O sigui, és una animalada.
Per tant, és curiós, no?, Eduard, per exemple, una piulada del Jordi pot tenir més audiència que un diari digital.
Sí, absolutament.
I per tant, tot això...
L'hegemonia, el que està clar és que els mitjans de comunicació han perdut l'hegemonia de la comunicació.
Això els hi fot a parir.
Que això no vol dir que tinguin els dies comptats, però és veritat que jo aquests dies he tingut tuits amb un reach de 300.000 persones.
300.000 persones.
Sí, però...
Em faltava poc per ser el mateix audiència com Telenotícies.
Un tuit que té 10.000 retuits, doncs tranquil·lament pot tenir un reach de 300.000 persones. Llavors, això et fa ser conscient, diguéssim, d'una certa responsabilitat i que tu has d'administrar de la manera que creguis més convenient, no?
I creus, Eduard, que els polítics en aquesta nova comunicació tenen en compte el que dieu, aquesta massa intel·lectual de la gent a Twitter, que dieu coses que dieu vosaltres, els polítics catalans o espanyols les tenen en compte? Eduard, i després Quico?
Jo crec que absolutament sí, que ens tenim tots en compte, és a dir, ens influïm mútuament a Twitter d'una manera bestial. Jo sovint veig en boca d'un polític o d'un tertulià o del conductor d'un programa raonaments, frases que estan clarament tretes de Twitter, d'algun tuitaire, que potser és un tuitaire anònim, però que ha dit una cosa molt interessant, molt intel·ligent, molt ben afinada. Que aquest és un altre dels fenòmens de les xarxes, és que permet fer aflorar molt talent, diguem-ne, comunicatiu, que d'una altra manera no tindria cap protagonisme. Jo he begut de fonts absolutament anònimes idees boníssimes, que després reelabores i tornes a la xarxa, diguéssim, païdes i tal, però és una retroalimentació absoluta entre tots.
Creus això també, Quico, que sí, els polítics treuen argumentari de la xarxa catalana?
I tant, i fins i tot polítics físicament. Hi ha fenòmens, Gabriel Rufián neix a la xarxa. Uh-huh. És a dir, per aquest tipus de pensament, raonaments ràpids, o que almenys aparentment ràpids, però que sí que són intel·ligents, punyents, ocorrents, i que a més tenen una fàcil adaptabilitat a la realitat, no? I per tant, és aquest món que es retroalimenta moltíssim i és una font genera una quantitat d'informació, de talent, de contrast, de coneixement. Jo trobo que és impagable, vaja, és una gran sort.
És que Twitter és molt meritocràtic. Mm-hmm. És a dir, si algú amb talent piula, i piula amb talent i piula coses divertides, intel·ligents, i interessants, obté retuits, acaba obtenint retuits de gent amb molts seguidors i acaba creant-se la seva pròpia comunitat. És a dir, o sigui, a Twitter realment cadascú defensa el seu perfil molt...
Sí. Hi ha un perfil, perdona, que és molt corrent en si mateix i no és res, que és gente bebiendo agua.
Sí, és molt gran.
Tothom el segueix, aquest perfil. I són fotografies únicament dels personatges de l'actualitat, més punyent i habitual, bevent aigua. I tan simple com això, però mira, és talentós, jo trobo que té molta gràcia.
Aquest seria no per passar-s'ho bé. Però a veure, sincerament, això que diem, que abans deia el Quico, que el procés està lligat molt a la vida digital, però a veure, etiquetar a Juncker o etiquetar a la ONU a Twitter realment està servint d'alguna cosa?
No ho sabem. Però el que sí que està clar és que estic segur que els vídeos i les fotos d'aquella gent que va fer amb el seu mòbil i que estan corrent per Twitter com la pólvora, el Juncker els ha vist. No en tinc cap dubte. És més, el vídeo que van penjar l'altre dia de Help Catalonia, que porta...
un milió de visites.
Una borrada de visites.
O més, ja, sí.
L'endemà ja portava un milió de visites. Vés a saber quantes en porta ara, no ho sabem. La quantitat d'insults que jo vaig rebre al moment de penjar aquell vídeo, a la poca estona, va ser inversament proporcional al fet de pensar... aquest vídeo està ben parit, perquè ha anat a tocar os. És a dir...
I s'ha produït un efecte Streisand amb el vídeo aquest,
sí,
perquè hi ha hagut, ha tocat tan os, ha posat tan nerviós el sistema, diguem, s'han posat a piular-lo dient no feu cas d'aquest vídeo. Hi ha un director adjunt del País.
Molt fort.
Hi ha un director adjunt del País que ahir feia un tuit en anglès. Pensa que és un home, un director adjunt del País, que probablement els seus seguidors hi ha directors adjunts i directors i caps de secció, etc, de mitjans de comunicació d'arreu del món. Val? I el tio fa un tuit en anglès dient no feu cas d'aquest vídeo i l'enllaça. I jo, vaja, li vaig dir gràcies per la difusió.
Per ser una cosa, abans de vosaltres esteu aquí com a tres representants de social media, quan el Quico deia el procés està lligat amb la trama digital catalana. Posem tres noms, posem alguns noms que no siguin polítics, que ja sabem que els polítics fan tuits, aquests tuits surten com a declaracions després del Telenotícies, però crec que dieu, a part dels polítics, dic que han estat impulsors del procés català. Quins noms en diries, Quico? Que no siguis tu, que tu també ets un d'ells.
No, pobre de mi.
Home, que a més sí, és un dels que sempre treu notícies exclusives en Quico Sallés.
Jo cometo un gran error, que és que mai sóc conscient del que escric al Twitter. És el mateix que dic al bar, el que dic a Twitter, i així em va la vida. T'asseguro que no sóc conscient
d'això. Digue'm tres noms, va. Què?
Home, jo crec que...
Que han influït, Que han influït molt.
Que han influït. Darrerament, per exemple, jo crec que un tuitaire que ha influït molt és Josep Costa. Sí. Per exemple.
Correcte.
Jo crec que ha creat molt argumentari. És un professor de la Universitat Pompeu Fabra de Dret.
Eivissenc.
Exacte.
Un altre.
Que s'explica molt bé. Altres...
Aneu pensant, perquè també us ho preguntaré.
Sí.
Anem a saber ara, qui és aquesta trama digital catalana.
És que, clar, és molt difícil, com et deia, discernir el que és polític del que és periodisme. I hi ha gent que, des de l'altra banda, possiblement, i apuntaves un exemple molt clar, no? Per exemple, el director del periòdico. El director del periòdico ha ajudat molt a difondre la causa catalana. Uh-huh. Moltíssim, més del que ens imaginem.
Sí, sí, que després també, que evidentment també hi ha una altra part que...
això passa.
Estar en l'altre argumentari i també està bé seguir per tenir opinions i no només una única opinió. Per tant, diries aquests dos. Algú més?
Poso aquests dos exemples.
Jordi, en el teu cas?
Uf, jo te'n diria molts, però... Te'n diré dos, va. Un seria el Sometent, que ha funcionat a moda de...
Me l'has pres.
De serveis secrets catalans, 2.0.
El Quim Aulet, no?
El Quim Aulet. no, que funciona amb un perfil anònim i es dedica a difondre informació molt interessant i, a més, procurant que sigui informació més que veraç. Uh-huh. I un altre, seguint aquest perfil de jove 2.0 que es crea i surt de la xarxa, el Berlustiño, Bernat Castro.
Uh-huh. Bernat Castro.
És important.
També seria important. Eduard Voltes, qui destacaries?
Si em permets un tercer, digue'm, que ja ha caigut en desgràcia, però que jo l'enyoro molt, perquè no sé si encara ni si viure, que és Enrique de Diego.
Enrique de Diego.
És veritat que se n'ha fet.
Te'n recordes?
Sí, tant.
Era molt gran.
Eduard, qui diries?
No, a veure, jo crec que hi ha un tuit ara, que és el Jordi Graupera, que influeix molt. No sempre estic d'acord amb ell, però és evident que és un dels perfils que has d'anar a mirar cada dia. I després posaria un exemple d'una persona que té zero rellevància social i zero voluntat de ser rellevant socialment i que amaga la seva imatge, protegeix molt la seva imatge, que és la Marta Rojals, l'escriptora, que ningú sap, excepte els seus amics i familiars, doncs quina cara fa.
I costa trobar dones, a més, sí.
I que el seu perfil es diu Replicanta, i que té molts seguidors, que diu coses molt assenyades, que escriu articles molt bons que piula a través de les xarxes, i que és una persona que també segueixo amb molt d'interès. Sí.
Uh-huh. Per tant, avui que parlem de la comunicació digital, parlem també dels moviments socials, podem parlar del procés català, però també podíem estar parlant del 15M, estaríeu d'acord, o de les revolucions àrabs. No? Hi ha molta gent que nosaltres, els periodistes, estem a Twitter, però potser també hi ha molt de gent que no ens escolta. Un altre, abans deia l'Eduard, el WhatsApp, ha estat molt important. Bueno, els grups WhatsApp que s'han enviat milers i milers d'imatges, no?, de vídeo.
Aquests dies, tu has dit, aquests dies, quina ha estat la xarxa més decisiva, la meva opinió és que WhatsApp, clarament, sí, amb un afegit, és que la gent que estem a Twitter hi hem entrat abans de tot això, diguem-ne, no? O hi hem anat entrant durant el procés, però no amb una finalitat concreta política, sinó simplement per compartir idees. Uh-huh. En canvi, en el WhatsApp hi ha hagut recentment un fenomen, que és la crida a la democràcia, no? És la crida a apuntar-se al WhatsApp de Crida a la Democràcia, perquè, i el missatge era, perquè quan arribi el moment hem d'estar connectats. Hem de ser com a mínim 100.000 persones connectades a una mateixa llista de WhatsApp, perquè hi haurà un dia, deien, que haurem de dir ara és el dia, ara és l'hora, hem de fer això, hem de fer allò. Per tant, una voluntarietat de compartir amb 100.000 persones més una determinada xarxa social.
S'havia parlat aquests dies de pagar internet. Us imagineu que això hagués passat? Jo crec que no és probable que passi a l'estat espanyol, eh? Us ha passat pel cap aquests dies?
Una turquistada, sí. De fet, els hi va passar pel cap a en Jordi Puigneró, que és el cap del CTT, el cap de l'Agència de Ciberseguretat, que imaginava el dia del registre, abans del dia 30 de setembre, del registre de Guàrdia Civil en el centre, que pensaven que l'única manera que podien tenir era una pagada d'internet, selectiva o no, però per evitar que es poguessin computar els resultats, evitar que hi haguessin xarxes, etc. Fins al punt que es van afectar fins a 130 serveis de la Generalitat. Uh-huh. Compte amb això.
Però no ha passat, i no passarà, creieu,
no,
ja,
No ha passat, perquè és fer-ho de forma selectiva és molt difícil. Uh-huh. Però jo no tinc cap mena de dubte que si poguessin ho farien.
Sí, sí.
És que, si no recordem, ja no ara, el 9N del 2014, la quantitat de ciberatacs que hi van haver per intentar rebentar la internet catalana van ser immensos. Uh-huh. Per què? I això és una cosa que moltes vegades no pensem, Catalunya és pionera en internet. És a dir, la que s'anomena ja com a catosfera, no, que fins i tot són unes jornades...
Que s'han fet aquest cap de setmana.
Exacte.
I que per això nosaltres parlem d'aquesta comunicació digital.
La catosfera és pionera a l'estat espanyol. I a més va en paral·lel a la reivindicació del país. Si no cases aquestes dues coses, no entens què està passant ara mateix.
Ens ha faltat temps per parlar també de les mobilitzacions, i de la xarxa social, perquè tanta gent es convoca, 200.000 persones es convoquen a la xarxa i ja les veus al carrer, per tant molt important, seria un altre tema. Per acabar, m'agradaria que vosaltres m'acabéssiu la frase de cadascú de vosaltres, Quico. La comunicació digital catalana i les xarxes socials han permès, punts suspensius, relacionat amb el procés català,
Ser més lliures.
Amb el procés català, ser més lliures. Jordi?
Ens han permès arribar fins aquí, que ja és molt.
Ens han permès arribar fins aquí, eh?
I tenir voluntat de seguir.
Eduard?
Han permès ser conscients que som molts.
Molt bé. Escolta, fantàstics titulars que deixeu al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Ens agradaria parlar més amb vosaltres. S'ha acabat el temps, ha estat un plaer, i que seguiu repiulant a les xarxes i ens trobem allà, segur. Gràcies.
A vosaltres.